La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Avui hi ha una miqueta més de fresqueta, eh? Això és el que toca, la veritat. Estem a pocs dies que arribi el Nadal, Sant Esteve, tot plegat, i nosaltres aquí a la Tecnosfera, com sempre, estem amb moltes, moltes ganes de compartir una horeta de ràdio de les bones, amb la que les noves tecnologies seran les autèntiques protagonistes. Com començo la Tecnosfera? Doncs d'una forma puntual, amb una cita. Avui és una cita d'un home que ens agrada. Sí, un gran científic, Albert Einstein, considerat, a més, com el científic més important del passat segle, el segle XX, i que deia el següent. El telègraf inalàmbric no és difícil d'entendre. El telègraf ordinari és com una cua de gat ben llarga. Tires de la cua a Nova York i se sent el miolar d'un gat a Los Angeles. Amb l'inalàmbric és el mateix, però només sense la cua de gat. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui ja veieu que hem començat forts, amb una d'aquestes cites curioses de l'Einstein. Doncs avui el que farem és posar-nos molt cinèfils aquí a la Tecnosfera. Feia molt que teníem ganes d'endinsar-nos en aquest màgic món, el del cinema, aquell que ens permet, doncs, evadir-nos, no?, i pensar en d'altres coses, i somiar, o patir, o depèn. Doncs avui parlarem de cinema i noves tecnologies. Un tema molt ampli, veurem, doncs, el que ens dona de si. Però també rebrem els nostres estimadíssims col·laboradors, els que sempre tenen, doncs, tots aquells continguts a punt per a compartir amb vosaltres a la Tecnosfera. Si et quedes, estic convençuda que disfrutaràs.
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnoesfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques que més i més ens han cridat l'atenció. Comencem parlant del govern xinès, que ha posat en marxa un programa perquè tots els usuaris que publiquin a internet, ja sigui en un blog com a les xarxes socials, estiguin convenientment identificats i, si no ho fan, seran sancionats amb dures multes. Google ha presentat recentment una patent que ens permetria poder utilitzar cotxes que podrien circular de forma autònoma gràcies a la lectura de codis que estarien a la carretera, per així no haver de dependre de sistemes com el GPS. Segons un estudi realitzat a la xarxa social Facebook, un 76% de britànics fotografiats estan sota la influència de l'alcohol, on més de la meitat van ser etiquetats sense el seu consentiment. Des de fa pocs dies que al nostre país tenim nous serveis de música que volen fer la competència a l'Spotify. Un d'ells ve de la mà d'Apple, anomenat iTunes Match, o l'iTunes Match, per dir-ho millor, on per gairebé 25 euros l'any podem tenir tota la nostra discografia a la xarxa. El president francès Nicolas Sarkozy, que ha impulsat diverses lleis en contra de la pirateria, doncs ha estat acusat d'utilitzar la xarxa per baixar-se arxius protegits amb copyright, tal i com denuncia la web youhavedownload.com. Segons un estudi que medeix el desenvolupament de la societat de la informació, Espanya es distancia de la mitjana europea baixant 1,3 punts. Alemanya és la que més ha pujat i Portugal és la que segueix a la cua. Un grup d'argentins ha unit la tecnologia de la càmera de la consola Xbox, anomenada Kinect, amb un programa informàtic que permet analitzar en temps real el comportament dels clients d'un supermercat, detectant així les zones de les estanteries més demandades. Fixeu-vos en aquesta notícia. La Unió Europea ha fet públic un estudi sobre l'ús d'internet als països membres, on un terç de la població, és a dir, 500 milions de persones, mai han utilitzat la xarxa, amb una gran diferència entre els països del nord d'Europa amb els del sud i de l'est. Mentre Europa intenta treure la seva pròpia xarxa de satèl·lits de navegació, anomenats Galileo, el sistema nord-americà, conegut com a GPS, s'està posant les piles, millorant la seguretat, millorant l'eficàcia i la precisió. Es preveu que l'any 2021 ja estaran els nous satèl·lits funcionant a ple rendiment. I per últim us comentem una també ben anecdòtica, i és que un grup de científics ha declarat que estan estudiant el procés d'aprenentatge del cervell i que poden intervenir-hi de forma directa. Encara que els estudis estan a la seva primera fase, podria ser possible que en un futur poguéssim aprendre un idioma o bé pilotar un helicòpter tal com ho fan a la pel·lícula Matrix, és a dir, afegint aquest coneixement de forma directa al cervell.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Dani Aragay, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, contenta de rebre. Dani és el nostre corresponsal a Suècia, per si algú encara no ho sap, perquè sempre va arribant gent nova que s'incorpora a la tecnosfera i és bo ubicar-la una miqueta. Sí. I el Dani doncs, és la persona que s'encarrega de parlar o d'apropar-nos a notícies, jo diria que interessants, molt interessants, que necessiten una miqueta de temps. Avui el Dani m'ha dit, Marta, et parlaré de sopa. Però sí, això s'ha de llegir com les inicials, evidentment, d'alguna cosa, no, Dani?
Sí, perquè no és cap sopa de cabra, per exemple.
Ni sopa per prendre ara amb aquest fred,
sí.
No.
Sí, no.
Què seria?
Són les sigles, sí? Són les sigles de Stop Online Piracy Act.
Ahà.
És una llei que el govern dels Estats Units vol aprovar.
Sí.
I que aquesta llei el que permetria, que és que el Departament de Justícia obrir ordres judicials contra llocs que vulnerin el copyright.
Ahà.
Un estil com a la llei Cinde,
sí,
però podríem dir que una miqueta més salvatge, perquè a més utilitzaria el mateix tipus de bloqueig que està utilitzant la Xina, Iran o Síria.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Llei o projecte de llei per a censurar d'alguna forma internet? És un projecte,
un projecte,
no? Penso?
Sí, és un projecte de llei. En un principi hi havia doncs, una associació americana que es diu la BSA,
sí?
Que és la Business Software Alliance, que en principi estaven d'acord amb aquesta llei, però hi ha diversos membres que estan en contra. Com, per exemple, Kaspersky, que és una empresa que fabrica antivirus,
sí?
Doncs, que s'ha retirat d'aquesta associació, de la BSA, en protesta de la llei aquesta sopa. Que a més també hi ha hagut altres reaccions, com per exemple la Wikipedia, està estudiant tancar tot el seu servei als Estats Units.
Clar, és una d'aquelles coses perilloses, tot plegat. Aquest el Stop Online Piracy Act, el SOPA, aquest projecte de llei, no sé cap a on ens portarà tot plegat. No sé si tu t'arriscaries, allò que es diu, t'aventuraries a donar-nos el teu parer, Dani?
Jo diria que de moment no crec que jo diria que no s'aprovarà, però jo crec que possiblement d'aquí uns anys s'aprovi una llei semblant. 2, 3, 4 anys sí que hi hagi alguna cosa, però de moment jo crec que encara no.
En aquest cas, quan parlem de lleis, sempre penso en aquest programa a la persona que tenim com a advocat, però li podem preguntar algun dia d'aquests a la tecnosfera, a veure què en pensa del SOPA.
Sí.
Dani?
Hi ha hagut més reaccions, com per exemple Evo Blot va pujar un vídeo a YouTube, un vídeo viral amb cantants famosos.
Sí.
Doncs la companyia Universal va fer retirar a YouTube aquest vídeo, encara que doncs Evo Blot tenia el dret de publicar aquest vídeo.
És que és...
I bé, hi ha diverses batalles perquè hi ha gent que està intentant demostrar que també les discogràfiques es descarreguen contingut pirata com Sony, Universal, Fox... amb proves i tot, i a més hi ha molta gent, en xarxes socials que, per exemple, que estan en contra d'aquesta llei SOPA, com per exemple Facebook, Twitter, Yahoo, Mozilla, LinkedIn, serveis web que estan en contra d'aquesta llei.
Anirem fent el seguiment de tot plegat, perquè és un tema, evidentment, important, capdalt, per valorar com
complicat.
Es mou tot. Sí, bastant complicat. Dani, que passis unes boníssimes festes. Espero que ens puguem veure un dia d'aquests, per la ciutat de Barcelona.
Sí, jo baixo a Barcelona.
Molt bé, doncs llavors sí que ens veurem per fer aquest cafè. Molts petons i gràcies per la teva aportació a la tecnosfera.
A tu.
Fins aviat, tot Dani. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnosfera, a la cadena SER.
Avui volem parlar de cinema aquí a la Tecnosfera. De cinema i de tecnologia, com no. Però, donat que la paraula pot tenir diversos sentits, intentarem traduir de quina forma s'ha manifestat la tecnologia en les darreres d'èpoques sempre respecte al cinema. Per això avui parlarem a la nostra tertúlia de, per un costat, com les pel·lícules han anat adaptant-se als darrers avenços tecnològics. Si us fixeu, a poc hem integrat en el nostre vocabulari termes com Dolby Surround, cinema en 3D, tres dimensions, versió digital. És innegable la influència de la tecnologia en la forma en què les pel·lícules estan fetes actualment. Però, per un altre costat, està el cinema com a sala de projecció. Multisales automatitzades que, per exemple, apaguen els llums, projecten els anuncis, canvien de lent, projecten els tràilers, tornen a canviar de lent i, finalment, projecten la pel·lícula. Ens agradaria saber a la Tecnosfera com han anat canviant les pròpies sales de cinema pel que es refereix a les pantalles. Són les mateixes de sempre o bé han canviat? També entorn de les cabines de projecció i fins i tot podria englobar les pròpies taquilles de la venda d'entrades. En bona part de les conclusions, podríem apostar que l'aplicació de la tecnologia d'avantguarda, la de cada època, ha contribuït, jo diria que favorablement, a tenir una experiència en el cinema cada vegada millor. Però no oblidem que en certs sectors la integració de nous serveis tecnològics han suposat unes pèrdues importants de diners. El cinema és un d'ells. Fins i tot ens podríem aventurar a dir que ha estat un dels més castigats. Sí, ens estem referint a la pirateria. O, per exemple, podríem citar els videoclubs de sempre, els clàssics. Allà on anaves a llogar una pel·lícula i es convertia en tota una cerimònia de selecció, de visionat i després de devolució. Avui, fixeu-vos, des del comandament a distància, cada vegada més, tenim a la nostra disposició diverses formes d'obtenir contingut online sense moure'ns del sofà. A la darrera temporada de Tecnosfera ja vam tractar directament el tema dels videoclubs i en aquella tertúlia ja vam treure les nostres pròpies conclusions. Però avui el que volem és centrar-nos en el cinema i el cinema des de diferents òptiques. Cinema i tecnologia podríem dir que són bones companyes? Per parlar de tot plegat, avui tinc a l'estudi de la cadena SER a Catalunya, per una part, el Xavier Bax. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
El Lluís Grifé. Lluís, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I en línia telefònica, el Josep Maria Aragonès i Gaia. Josep Maria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies a tots tres per estar avui a la Tecnosfera. Escolteu-me, jo donava el punt de partida dient cinema i tecnologia són bones companyes de travessia, d'evolució. Xavier.
El cinema és tecnologia, vull dir, serà analògica o digital, però és tecnologia, els projectors són una tecnologia mecànica, el format de 35, la celluloid, que diem els rotllos, és fotoquímic, per tant, l'únic que estem veient és una transició d'una tecnologia mecànica i química a una tecnologia digital. Quan parlaves, per exemple, d'automatització, amb el sistema analògic actual de 35 mil·límetres, això ja es fa. Canvia la línia automàticament, hi ha tota una sèrie de programes que permet aquest... L'únic que no s'ha automatitzat en forma general, perquè en forma particular sí que existeix, és, diem, el que es diu enhebrar la pel·lícula cada vegada que es comença la projecció. Però excepte això, i per això falta, diem, un operari, bueno, a part d'això, i muntar la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula encara ve amb rotllos de cel·luloide, que pesen 20 quilos, que són 5 o 6 rotllos, i que l'operari ha de transformar en una sola bobina per poder projectar d'una forma contínua. Això és el que desapareix, podríem dir, amb el canvi digital. L'automatització, no. La digitalització, diem, sistemes de suport electrònic, el so, com tu vols dir, ja existeix també fa molt de temps. El canvi és el suport, diem, fotoquímic a un suport digital. Si una còpia, diem, fotoquímica fins ara valia 1.200 euros cada còpia i per tant limitava moltíssim la seva distribució a l'exhibició, ara un disc dur val 120 euros. I ja no diem, com ens està passant a nosaltres, que fa 4 setmanes hem muntat una antena parabòlica fixa que podem recollir el contingut de la pel·lícula que s'emitirà a la distribuïdora, l'amagatzemarem amb un servidor ordinador central que el podrem distribuir. O sigui, els processos de treball podríem dir tecnologia sota distribució, canvia molt. El tema que predomina és el cost econòmic que reverteix amb el costat de l'exhibidor.
Déu-n'hi-do, Xavier. Només de punt de partida ja m'has donat molta informació, però abans no els hem donat als oients més informació vostra, professional, que m'agradaria doncs, poder-vos demanar una breu descripció. Tenim el Josep Maria Aragonès i Gaia, deia per telèfon. Ell és membre de l'Acadèmia del Cinema Català, és director artístic, és tècnic en postproducció, i m'agradava també, doncs, abans d'entrar en directe, felicitar-lo per aquest premi Gaudí que us vau emportar, crec que l'edició passada, no, Josep Maria?
Sí, va ser l'edició passada.
Sí. Pels millors efectes especials i digitals per la pel·lícula Viatge màgic a Àfrica. Per tant, l'enhorabona per avançat. I Josep Maria, a partir d'aquí, el punt de partida una miqueta que també hem fet, us he demanat abans, cinema i tecnologia són bons companys? Estàs d'acord, com deia el Xavier, que cinema i tecnologia és el mateix?
Sí, és que van íntimament unides. I sobretot, bueno, no van unides, van unides perquè, de fet, tenim que reinventar la realitat, que només es pot reproduir una sola vegada, o que només existeix una sola vegada, i aquesta reinvenció ens obliga a aplicar una tecnologia. O sigui que és inherent una cosa a l'altra, té que anar unides. Qualsevol canvi tecnològic ens porta sempre, i sobretot mirat des de la vessant més des de postproducció, inclús des de rodatge, un canvi, inclús una aportació a nivell de llenguatge. En aquest moment, la digitalització, el poder postproduir en digital, ens porta la possibilitat ja no de posar un plano a darrere d'altre, com ha sigut, diria, dintre del món fotoquímic, sinó el posar un plan a damunt d'un altre.
Sí.
Amb la qual les possibilitats de combinació són moltes i les possibilitats a nivell de llenguatge, no pensem que a nivell de postproducció, de muntatge, de llenguatge aportat per al muntatge, ho aconsegueixes a passa de combinar aquests planos, el fet de poder-ho treballar, diria, un a sobre de l'altre i, a més, amb les relacions que tens amb els planos del costat, doncs, dona una nova dimensió a nivell de llenguatge immensament gran i que es veuria encara per descobrir.
És una meravella, afegiria jo. El Lluís Grifé és un altre dels contertulians d'avui a la Tecnosfera. El Lluís és professor d'audiovisuals a la Universitat Internacional de Catalunya. M'agradaria destacar que concretament dona classes de postproducció i muntatge i també de fotografia especialitzada, alumnes de comunicació, però també dones classes d'edició i muntatge per alumnes de grau en periodisme. Però, a més, Lluís, em penso que la teva tasca professional no només es deriva en la part acadèmica, sinó que també fas tasques de producció, direcció de fotografia... Sí. Explica'ns una miqueta més tu, Lluís.
Bueno, també dono classes de laboratori d'imatge.
Veus? Encara m'oblidava alguna més, Déu-n'hi-do.
Sí, laboratori d'imatge.
Cinema i tecnologia. Comencem per aquí, perquè pels tres he fet una miqueta el primer tastet. Són deia el Xavier, ho afegia el Josep Maria, i a més, deien, s'han anat reinventant, el Josep Maria afegia. Estaries d'acord?
Sí, de fet, ara assistim a un canvi inclús psicològic. El Josep Maria ho apuntava molt bé, el canvi de suport. No és una tonteria. Té més de 100 anys, és un suport amb el que hem viscut més de 100 anys, i es planteja ara el canvi. Un canvi que ha sigut molt, molt progressiu, però que sí que al món professional ja s'ha vist. O sigui, de fet, la postproducció, el que era el muntatge i tot, ja es feia. Abans ja es començava a fer, de les antigues movioles, tot això que vèiem en cinema, la gent muntant amb bobines, tot aquest treball tan físic, tan ferraós, diguéssim, feia que el director hagués de tenir molt clares les coses i el muntador moltes vegades hagués d'arreglar petits problemes que hi havia allà mateix.
Eren autèntics mestres, perquè parlem d'un muntatge molt més complicat. Avui dia el digital ens ho facilita
molt més. Digital
que... En ràdio igual, per això estic pensant, ara? No el cinema, sinó ràdio, clar.
Ara l'avantatge és aquesta, que tu pots provar sense riscos ni sense costos, pràcticament. Evidentment, el temps és un cost, també, però... Però sí que pots provar coses, i si fem això, què passa? No? Per això, de fet, aquest avançament també a nivell de llenguatge, de muntatge, diguéssim. Però, de totes maneres, en definitiva, el que anem és el llenguatge, el que és la narrativa, explicar una història. I sempre que aquesta tecnologia no vagi en contra d'explicar històries, no hi ha cap problema. Vull dir, es pot explicar històries de qualsevol manera. L'únic que hem de pensar en això, el canvi de textura, de pàtina que tindrà ara el cinema, que de fet està canviant i canviarà, ho hem de tenir en compte. I a nivell, inclús, estic parlant d'arxiu. perquè, clar, fins ara tenien filmoteques que guardaven material fotoquímic.
De veritat, sí.
I, clar, la tecnologia té un problema molt greu, la tecnologia digital. Ho plantejo per comentar-ho una mica, però el tema de l'obsolescència. O sigui, cada dia assistim a productores i gent que es gasta autèntics dinerals en material digital, en models de... Bueno, i nosaltres mateixos a casa, que cada dos per tres s'estan canviant el sistema digital, no? Quan en cinema el 35, per exemple, ha sigut com una mena de pal de paller a partir del qual s'ha pogut treballar una mica, no?
Recordem el tema de l'obsolescència, que vindria d'obsolet, quan una cosa queda obsoleta, en desús, i que, a més, aquí en aquest programa vam parlar per arrel d'un documental molt interessant de la Cosima de Noritzer.
És que és la clau.
Comprar i llançar, comprar, i en aquest àmbit també. Està molt bé aquest apunt que feia ara el Lluís. Xavier, el que no he fet és presentar una miqueta més el teu perfil professional, perquè hem començat directament parlant d'aquesta unió de cinema i tecnologia. El Xavier Bax és membre de la Federació Catalana de Cineclubs, aquesta federació que porta 80 anys de cineclubisme a Catalunya, val la pena destacar-ho, i és membre de la Junta de l'Associació Cinebaix, una associació que té molta història, o un cinema que té molta història. Quin ha estat per tu, o quin està sent ara, el motiu capdalt, el que us mou, perquè això tiri cada vegada més endavant? Estem parlant d'una sala de cinema, de Sant Feliu de Llobregat...
Una sala de cinema que va fer, que era un cinema de propietat familiar, que fa fallida fa l'any 2003, perquè no va ser capaç de superar la instal·lació d'una cadena, un multicine a les afores de la ciutat, de la cadena Yelmo. Ell va poder fer una inversió tremenda, de passar de dues sales passa a sis. No pot superar aquest desafiament i fa fallida. Des d'aquell moment, el Moviment Ciutadà reivindica que aquest cinema, que és, diguem, el cinema de tota la vida i al mig de la ciutat, no hauria de tancar-se.
Clar, això és genial. Sí,
sí. Vam ser suficientment, diguem, capaços per aconseguir que l'Ajuntament comprés, a canvi de que nosaltres ens encarregaríem de gestionar el cinema i de comprar, a termini, evidentment, el contingut de cinema. Diguem, a l'edifici del municipi, propietat de la ciutadania i de l'Ajuntament, per tant, però el contingut és de l'associació, que van comprar els projectors de 35, les butaques, i al principi estava tot bastant, fet malbé, per dir-ho així, perquè feia temps amb desús que no es feia mantenint, i van fer tot aquest procés de recuperació, i ara el repte, evidentment, és tal com deia, és el tema de la digitalització. O digitalitzem o morim, per dir-ho així. Per tant, de sis sales que tenim, en tenim dues ja digitalitzades, amb uns sistemes ja, diem, de suficient de reconversió per poder ja fer estrenes a 3D, perquè el canvi radical per nosaltres ha estat que, sent un cine de capital de província, no podíem estrenar. Però del fet que hem digitalitzat, podem estrenar. Per allò que dèiem, el cost de la còpia és tan barat per la distribuïdora que no li suposa un esforç deixar una còpia, perquè de fet no la deixa, perquè descarregues el disc dur i se la poden tornar a emportar, que no és el mateix que en un procés, diguem, de cinta fotoquímica, que físicament ha d'estar allà, per tant, d'aquella inversió no es pot moure d'allà. Per tant, aquest canvi ha sigut per nosaltres radical. Estem en aquest procés.
El tema de la digitalització, Josep Maria, estaries també d'acord que la digitalització de les projeccions seria una oportunitat per créixer més que mai?
Per suposat, i d'alguna forma, si es va ben fent, tot ben fet, podríem dir que és una forma de democratitzar el cinema i l'exhibició per tothom, perquè no cal esperar que una còpia s'estreni un lloc perquè després passi un altre, ho fa tot molt, molt més fàcil, i té el mateix dret una sala o encara que només es pugui fer un passe en una determinada hora que una altra sala que ho pugui fer molts de seguits. Ara bé, és que inclús, i no és ciència-ficció, perquè això ja s'estan... jo concretament he treballat en alguns prototips, la possibilitat de que la pel·lícula es pugui veure millor. Intentaré explicar-me. Ja no és que tingui més qualitat, perquè el digital ho pot oferir, sinó perquè hi ha la possibilitat, en un futur diria immediat, de que la pel·lícula, el màster que tu has fet, ho puguis adaptar a les característiques d'aquella sala, cosa que en aquest moment encara no funciona,
encara
perquè
no es pot fer.
És complicada, però des de llavors ja s'està investigant cap a una tecnologia amb pròpies futures versions de la DCI, que això sigui així, de forma que, per exemple, és un problema el tema de l'estereoscopia. És un problema relatiu, perquè de moment ho estem veient i ho veiem molt bé, però de cara a futur Ara, quan rodem una pel·lícula, fem una estereoscopia, tenim que fer uns càlculs i ho preveiem, doncs això es veurà en una sala de 12 metres d'amplada i que l'aforo o la geometria de la sala té l'espectador a tal distància, i ha que fer uns càlculs. Però aquests càlculs són igual per una sala més gran, per una sala més petita, o per una geometria diferent, no? I, en canvi, això es podrà adaptar a cada una de les sales. El màster serà la versió, la pel·lícula és la mateixa, i en canvi, la sala, quan arribi aquesta pel·lícula a projectar-se, al donar el play, se reconfigurarà tot perquè això es vegi idealment. I el mateix de cara al so. Ara, el so, jo tinc un estàndard, jo tinc un estèreo, tinc 5.1, tinc 7.1, cada un té la seva configuració. I posar-nos tots d'acord realment pot ser difícil i car, i no potser tots alhora. Tot això, inclús ara ja estem parlant dels 24 canals, tot això, diria, el màster serà únic per tothom i es reconfigurarà igual que, doncs, de cara a l'equalització de la sala, expressament segons, doncs, diria, uns paràmetres que s'han fixat que aquesta sala és així. Quan arriba el màster, es reprodueix adequadament a les característiques d'aquella sala.
Xavier, Lluís, això que estàvem ara sentint seria realment l'ideal, no? Penseu, esteu d'acord? Perquè el Xavier anava sentint i anava somrient, no? Realment ho veies com...
Sí. Bueno, això ja se m'escapa, perquè entenc perfectament que aquestes coses es poden fer. Clar, el tema és per nosaltres és que se'ns obre la possibilitat, no només de que l'aparat i costos del tema de distribució puguem accedir a Ribes de Freser, com deia el Lluís, o a Sant Feliu, o sigui, a la mateixa còpia, al mateix moment, o retransmetre òperes en directe, que això són esdeveniments que es fan i es pot fer de projecte digital, per tant, tot això, sinó que, a més, tenim un tema que diem de democratització, com deia ell, del tema de la diversitat lingüística. Podem, amb un mateix suport, tindre una versió original subtitulada en castellà, el mateix suport, un arxiu de versió subtitulada en català, doblada en català, en castellà. Això ja ho hem pogut experimentar. Ha costat una mica, perquè si a vegades més et donaven un arxiu i una clau, el clau digital, per accedir a aquell, però tot això està canviant. Clar, aquesta, diem, possibilitat d'accedir a versions originals per respectar tota l'autoria del director, el de l'actor i tal, i alhora poder-la subtitular en diferents idiomes, això obre unes portes, diem, tremendes, perquè, clar, moltes vegades ho hem dit, però el tema del català i castellà, per exemple, és un tema, però l'accedir també a produccions i siguin de països asiàtics, àrabs, tot el que costa doblar, però subtitulat i poder-ho tindre, oferir sessions diferenciades, per diverses, això és, jo crec que és tremendo.
Això és fantàstic. Sí. Lluís, et veig molt pensatiu amb aquest tema, també.
Bueno, no, el que passa és que jo al final seré el carca del grup, dic, perquè...
No.
Perquè, clar, no, jo estic totalment d'acord. L'únic que, sempre que estigui ben aplicat, és un ideal. Això que ha començat el Josep
Maria... Això és
Maria,
com tot, la vida, si està ben aplicat, l'aplicació correcta.
És que sempre estem amb el mateix, el tema de l'aplicació. No sé per on començar, perquè, clar, l'estereoscopia que ha comentat, per exemple, està molt bé, està molt bé sempre que el cinema exhibeixi la còpia de manera correcta, vale? Ho dic, no sé si és veritat o no, jo ho he comentat perquè conec gent.
I Lluís, jo et podia demanar que ens expliquessis, els oients de la Tecnosfera, això ho faig molt als convidats, estereoscopia, estaríem parlant de, per la gent que no ho sàpiga,
es basa en que tu, amb cada un dels ulls, l'estereoscopia, la projecció es fa d'una manera normal, però es fa amb dues imatges. Tu després et poses, hi ha dos sistemes, hi ha el sistema de les lents polaritzades, que tens llavors les ulleres posades, aquella de les ulleres fosques, per entendre'ns, aquestes les que et regalen, diguéssim, les que et valen un euro. Aquesta, així de clar, aquestes són polaritzades, llavors et permeten veure amb cada ull només un dels fotogrames. I llavors els imparells, per exemple, per entendre's, l'imparell el veuries amb un ull i el parell amb l'altre. L'altre sistema és un altre sistema que és més modern, que està a les sales quan tu agafes, et donen la ullera, però després, evidentment, l'has de tornar. Allò amb un LED, hi ha una... es bloqueja i es desbloqueja la imatge de cada ull, sembla que és un vídeo LCD, i a partir d'aquí tot és controlat des de la cabina, tot això, no? El que són els frames que tu veus amb un ull.
Quan anem a veure aquestes pel·lícules, ara com el Tintín, en 3D...
Sí. Però clar, el problema, llavors, lligant això, amb l'LCD potser no es notaria tant, però amb els polaritzadors sí que passa si la sala decideix estalviar amb bombeta. Vale? És que estem al mateix, sempre l'ideal és ideal.
Per això deies lo de l'aplicació correcta de tot plegat, evidentment.
M'entens?
Sí.
Llavors, clar, hi ha el tema aquest, però ja sé que estic fent l'advocat una mica del diable, però és que
és important.
Realment ho he comprovat, això, ho he vist, que hi ha sales... Parlarien també del tema de... Això passava en 35, aquí no es diuen ningú, en fotoquímic, s'acceleraven els projectors perquè entressin més sessions en menys temps. Això s'ha fet. I jo he sentit Constantino Romero parlant com una dona, quasi. Vull dir que, i dius, ostres, què passa aquí, no?
Fatal, sí, sí.
I queixar-te i pensar-se que tu ets un inspector.
Sí. O sigui, que estaríem d'acord que seria l'aplicació correcta, però sí, sí, sempre.
I quatre sessions et fiquen. Vull dir que...
Deixaves anar abans també, no perquè siguis tu en aquest cas el dolent de la tertúlia, ni molt menys, però deixaves anar el tema de l'obsolescència. A nivell digital, una miqueta clar, on estarà ubicat tot plegat? Això el Xavier i el Josep Maria no s'han manifestat i crec que és un tema important, perquè té molt a veure amb les noves tecnologies, amb aquesta evolució tecnològica i amb el cinema, no?
Sí, nosaltres pertanyem a la xarxa de cinemes europeus i per tant una vegada a l'any ens reunim tots els tots aquests que estan en aquesta xarxa i aquesta és una discussió important. Diu, si nosaltres fem una inversió tan important per canviar els projectors digitals i retirar els de 35, no serà algú després al cap d'un any i vindrà, escolta, i ara ha de ser 4K, si no sé... El tema, per exemple, nosaltres vam estar a punt de comprar projectors al cinema de 4K, i a Sony en fa, els van contractar, després no va funcionar i ara tenim de 2K. Però, clar, la garantia, suposem, en el cas que ha passat ara, que els projectors d'aquests de la segona sèrie, en el cas que es passés a 4K, sí que permetrien canviar el xip, posar un de 4K, i, per tant, no hauríem de canviar pràcticament tot el maquinari, sinó en tot cas un xip. Seria com canviar un processador.
Parlem per emmagatzemar-ho tot plegat, pel·lícula, o sigui, perquè la gent ens vagi seguint, i entenent,
Per tant, diríem que, en principi, suposo que això, per això també es va parar del 4K, és de que s'ha de donar una certa, confiança a la gent que fa una inversió d'aquestes característiques, de que la seva inversió durarà un cert temps. Amb el tema que hi deia mateix, amb el cas de l'estereocopia o 3D amb nom popular, el tema sistema actiu o sistema passiu. Ara ja s'està parlant que el Titanic s'estrenarà amb un sistema que no faran falta les ulleres. Amb un tipus de canviar el sistema de targeta. Això, en principi, clar, des del punt de vista del que ha de fer la inversió, s'ho ha de mirar amb molta calma i amb un cert distanciament, però, clar, també està clar que la gent que aposta per aquest canvi no pot fer un canvi accelerat en un moment, precisament, que això costa molt. Jo recordo precisament que qui més havia resistit al primer moment de fer el canvi tecnològic era aquells cinemes que feia 5 anys que havien inaugurat, que havien fet una inversió tremenda, tenien màquines de 35 moltíssim, molt noves, automatitzades, que un sol operador podia portar 11 o 15 sales, i llavors diu, escolta, ara he de canviar tot això que em va a la meravella. Clar, els que portarien màquines velles de fa molts anys diuen meravella de les meravelles, perquè aquesta màquina s'ha d'aguantar amb el filferro, com perdó, no? Però vull dir, per tant, tot això s'ha de mirar, però té raó que podríem dir que partim de la garantia, de la confiança en que aquests processos seran paulatins, però al contrari ens portem a la ruïna tots, perquè d'una darrere a l'altra.
Josep Maria, no sé si vols afegir alguna cosa més,
sí,
que tenim lluny i no et puc veure.
Això és una cosa que a tots ens fa por quan ens comprem un ordinador i sabem que dintre de 4 dies ja estarà obsolet, no? O que per lo menys... Però això feia fa uns anys, comprant un ordenador i semblava que tenies que pensar-te espero ara o espero dintre de 15 dies o espero dintre un mes. En aquest moment ho compres quan tens la necessitat. Jo crec que aquí va pel mateix camí. Jo no li veig... Existeix, o sigui, dir que no és així, no seria veritat. Ara sí que és veritat que sí que per part de la producció de les còpies, sí que s'està intentant, no s'està intentant. És una exigència que tot sigui... si tu tens un projector de 4K, la mateixa còpia tu la podràs passar. No tindràs una limitació. Ah, no, jo ara tinc un projector de 4K, m'envies una pel·lícula que és de 2, jo ja no em podré veure. No, tot és compatible, tot. De 2K a 4K, de 4K a 2K... Amb la qual cosa, diria, por per no poder oferir el mateix producte o les mateixes versions, això ja no existiria. Ha existit més ara, inclús dintre de tota la línia de produccions o de distribució que ens ha arribat, fotoquímica, per exemple, amb el tema del so, que es tenien que fer còpies diferents i,
sí, el so.
Bueno, tot això no feia més que encarir, que diria el cine digital que ja ho té previst i això no pot ocórrer, no pot passar. Jo, com abans deia, ni que jo tingui una pel·lícula, una gran superproducció que és de 24 canals, si jo la sala no la tinc equipada, jo la podré reproduir igualment. Amb la qual cosa, diria, no em limita. I, per altra banda, tot el tema aquest dels 2Ks, 4Ks, sembla com si fos... I ho valores com aquest millor tecnologia i no és ben bé així. Realment, el que tindríem, i a mesura que anem sapiguent tots més i aquest coneixement sigui a l'abast de tothom, el que tindries que valorar és si realment amb la pantalla que tu tens per a la teva sala, en dos cas, tens més que suficient. Realment no tindrien que valorar el número de cas que tens amb el projector, sinó les distàncies, la superfície de la pantalla i veure si l'angle de discriminació visual que té l'espectador és l'adequat per dos o per quatre cas.
Penso que això sí que... Sí.
No és ben bé... No és el que passa és que tendim a posar-ho tot, a mesurar-ho per potència, per gigas, i no és ben bé així.
I no és així. El que estaríeu d'acord és que les noves tecnologies s'aniran i continuaran adaptant-se al que seria la narrativa pròpiament cinematogràfica, això sí? Continuarem fent-li costat d'aquesta forma? Això ja per gairebé cloure la xerrada.
Home, té que ser així.
Home, però a vegades no ho és, que veus alguns productes també que dius, a veure, aquí han fet una cosa que... Sí, la postproducció digital, però clar, la narrativa pròpiament del cine... Que seria com dos termes, no? Quedaria desvalguda.
Justament, i ara seria respecte al cine, per exemple, en 3D,
sí.
Que crec que ens aporta i ens pot donar uns canvis narratius molt importants.
Sí, les tres dimensions.
Si no ho sabem fer, és justament perquè el mateix coneixement, la mateixa cultura, el gran nivell de cultura que tenim d'imatge 2D o cinematogràfic 2D,
sí.
És el que ens cega a donar més possibilitats i la possibilitat de fer créixer un nou llenguatge en 3D.
El 3D. Sí, probablement, Estaríeu d'acord amb aquesta...
Bueno,
sí, no, això és així, bastant... però a més hi ha un problema de que és incòmode portar ulleres, és més car i tot això d'alguna manera...
S'estan fent coses, és veritat, per evitar l'ús.
L'usuari intenta, a vegades, nosaltres ho hem vist, ha hagut una punta de creixement al 3D, però que veus que ha baixat bastant pronunciadament la idea de... I no ho fareu en 2D? I per què només ho feu? Hi ha hagut una certa decepció en quant a la... Potser, jo crec que ha sigut un excés, perquè ara potser diré una barra vessada, però bueno, fer el torrent en 3D segurament era innecessari. I, per tant, el 3D,
potser
com fer Scope o com fer un format de 85 o de 225, vull dir, tot això suposo que el director ho ha de contemplar per evitar el cansament i evitar coses que segurament no es mereixerien una aplicació tan diem generalitzada. Per tant, una cosa és fer el Pina del Vendel en 3D, que és una cosa jo crec que molt ben trobada, i en canvi una altra cosa és fer altres tipus de pel·lícules.
Jo crec que
per tant, és una adequació.
Tindria molt a veure d'una altra forma el que deia el Lluís abans, d'aquesta correcta adaptació de tot plegat, no? Suposo que quan existeixen bons professionals amb criteri, doncs ho poden decidir com s'han de fer, no? Estem a la part final, m'agradaria que molt breument em diguéssiu si teniu algun projecte cinematogràfic. Ja que hem parlat de cinema i noves tecnologies avui a la Tecnosfera. No sé si el Josep Maria el felicitàvem al començar la xerrada per aquest premi Gaudí que us vau emportar per la pel·lícula. Tornem a recordar, en aquest cas, Viatge màgic a Àfrica. Hi ha algun altre projecte que ens vulguis desvetllar?
Ara s'estrena una altra pel·lícula que hem acabat ara.
Sí?
XP 3D, en aquest cas, és una pel·lícula de terror en 3D.
Sí? Terror en 3D.
Jo això no sé si ho... Ja està rodat,
Sí, sí, jo no sé si ho aguantaria, això, Josep Maria. Déu-n'hi-do, Terror en 3D.
Sí? I, evidentment, més projectes de cara a l'any que ve. Però aquesta ja està, i just acaba aquesta, s'estrena una altra pel·lícula, també, Tadeo Jones, una pel·lícula de dibuixos,
sí?
Que també s'ha produït tot a Madrid, i no s'ha redimensionalitzat, o sigui que és real,
sí?
No és que s'hagin fet trampa, s'ha creat tot l'altre ull per poder-la tindre en 3D i s'ha fet aquí.
Molt bé, doncs apostant pel 3D com deies abans, Josep Maria Aragonès. Lluís, projectes de futur que et moguin, d'aviso als suspects, .net, per exemple, o més coses?
Sí, bueno...
Breument, que estem ja a la part final.
Sí. Estem... Bueno, hi ha diverses coses, hi ha el tema de amb alguna cosa de realització d'algun programa, alguna sèrie que s'ha fet ara a Cugat.cat, i amb el Visual Suspects, el que s'està ara, hi ha un projecte que s'ha aturat i potser es torna a revifar, que és un projecte que es deia Fresh Sound, es feia junt amb Fresh Sound Records. Bueno, una cosa que s'estava fent, Bausan Films ja ho havia acceptat i tal, però encara s'està acabant de polir.
Una cosa
però,
que passa molt en el vostre àmbit, sí, al cine. Estilla, que ha... però no, però sí, sí fins que no que acaba de tirar.
I bueno, ha de revifar, però bueno, que aviat ho tindrem en marxa.
I una cosa molt curiosa que em deies abans d'entrar en directe, que el Lluís deia el que està molt bé treballar, evidentment, doncs amb bons professionals, però també amb gent, tant que sigui bon professional, quan comença o quan porta molts anys, perquè a vegades comences, ja pots ser un bon professional, però tens més ganes d'obrir-te, no?, aquestes noves perspectives, en aquest cas tecnològiques.
Clar, el tema de treballar en diversos àmbits professionals, sí. Jo l'avantatge i la sort que tinc també és que estic a la universitat, també sí. pots sobtar també les opinions també dels alumnes.
Clar,
no?
La gent més jove.
Enriqueix moltíssim. Sí, jo no donaria classes si no aprengués d'ells, així de clar. I és això el que t'enriqueix, no? A més, t'enriqueix també la part professional, però la part professional t'arrisques, però potser no tant que en projectes, per exemple, en curtmetratges, per exemple, que allà sí que proves coses noves.
Sí, és veritat. Proves coses... Un llenguatge...
Sí, totalment noves. Vull dir, el tema de textures, també, sí. I coses estranyes. Vull dir, jo recordo un que vam fer ara fa l'any passat de curtmetratge, a Saragossa va ser, hi havia una escena de nit amb neu, havia de nevar, i llavors resulta que el José, que era el de la producció, va dir, no, yo tengo una máquina de hacer jabón. Dic, bueno, pues no sé, provemos. Vam provar des de l'hotel, o com feia el sabó aquest, i bueno, mira, pot donar el pego. Vam rodar a les 4 de la matinada, encara recordo els actors tots congelats, perquè era no sé quin era, el desembre sembla que era, i terrible. I, però sí, vam aconseguir l'efecte, tant que els del festival es van creure que allò no era efecte de postproducció digital.
I o no, sigui, era
no,
real.
No, era real. Sí, és que sí, també tots els efectes que tu puguis ficar sobre imatge, sempre és maco. Evidentment, això amb una producció professional ni harto divino, vull dir, així de clar, vull dir, no ho hagués fet.
Però en
ni
canvi aquí us vau arriscar, vau provar i va quedar bé. Xavier, darreres paraules, algun projecte cinematogràfic, sí, no, cine baix, cap endavant?
Bueno, nosaltres com a exhibidors el projecte és digitalitzar i poder fer aquest projecte de cinema, diem, sostenible, viable i saludable, perquè com som quasi tots voluntaris, també no hem de perdre la salut, per dir-ho així. Per tant, intentar aquest procés que ens ajudaria a reduir càrregues de treball i poder dedicar-nos a més al cinema d'educació, com estem fent, amb el cinema al cicle infantil, amb el tema de les òperes, cinefòrums, que és un tema que ens dona molt de... Bueno, ens dona molt de... Ens agraeix, és molt agraït perquè participem, invitem directors, i també ajudar, com estarem aquesta setmana, a estrenar pel·lícules o documentals de gent que li costa molt estrenar i nosaltres deixem un espai perquè tot això sigui possible.
Probablement, Xavier, podríem dir que aquestes seran les sales del futur del cinema, en les que es pugui projectar tot això que feia referència.
Moltes,
no?
Gràcies.
I òpera, ojalà, esperem. Josep Maria Aragonès, en línia, moltíssimes gràcies per la teva atenció i la teva no presència, però d'alguna forma doncs, aquestes paraules que ens has deixat anar del cinema i la tecnologia, que han estat molt i molt bé, autèntics professionals. Lluís Grifé i Xavier Bax, a tots tres.
Moltíssimes
gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Adéu-siau.
Què portes? Ricardo Casaroli, 53 anys, metge de l'Hospital Clínic de Barcelona. Una de les seves aficions és el footing.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Bàsicament, de l'ordenador i les redes que nosaltres utilitzem per a la docència, no? Que és el que... se utiliza más. Yo creo que es un medio muy, muy rápido, muy fácil de comunicación, muy fácil de información.
¿Et consideres un tecnoadicta? ¿T'agrada anar a la última?
No me considero una persona enganchada en las nuevas tecnologías, pero yo procuro estar actualizado para poder utilizarlas de la mejor manera posible. Yo utilizo básicamente para información técnica, per a la docència i per a la investigació, no?
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Nos ha ayudado muchísimo con relación a acceder rápidamente a la información y poder vehicular rápidamente la información. Yo creo que eso es esencial dentro de mi mi campo de trabajo, es excelente tecnología desde que sepa utilizar y utilizarla bien, ¿no? Yo creo que es aquí usted tiene que tener un tiempo disponible y para poder utilizar todo y utilizar bien y además una cierta preparación, ¿no?
Tecnoesfera.
Ens apropem ara sí a les dates claus de Nadal i la Raquel Díaz doncs, ha pensat, molt i molt bé, que podríem parlar de gadgets, o sigui, d'aparells electrònics que tinguessin alguna curiositat, però a més, alguna curiositat nadalenca. Rebem una vegada més a la Raquel. Bona tarda, Raquel.
Què tal, Marta? Bona tarda.
Benvinguda a la Tecnosfera i, escolta, com sempre, carregada dels teus gadgets curiosos i molt nadalencs. Et veig molt nadalenca avui.
Avui vinc molt carregada de coses nadalenques, sí. Amb llumetes, moltes llumetes.
Moltes llumetes, molts sí. Colors i molts papàs noels, també.
Déu-n'hi-do. No sé si tenim més arbres o pares noels.
Això anava a dir. Jo crec que guanyen els pare noels, no?
Sí.
Però, en fi, per on començaríem?
Doncs comencem per unes llums de Nadal, que m'ha fet molta gràcia. Són unes llums de Nadal que es diuen de 8 bits, perquè està relacionat amb els videojocs, que ja sabeu que m'agraden molt.
És el teu àmbit, ho vam descobrir en una tertúlia no fa moltes setmanes, aquí.
I recorda aquells aros que es pengen a les portes de les cases, com de color verd, que normalment són de fulles, però aquests no. Aquest és de plàstic i té motius de videojocs, com en píxels. Aleshores va amb una pila i ho penges a la porta a casa teva i fa llumetes.
Ho penges a la porta a casa teva per dintre.
Estava pensant, per fora.
Ah, però per fora igual atrau molt i te'l volen prendre, no?
Home, no en pensem així, no?
No sé, home, és atractiu.
És molt maco.
És maco. Sí. I està fet amb píxels, deies tu, de temes de videojocs, no?
De videojocs. Podem veure pues, un comandament, personatges de videojocs i un llacet vermell típic d'aquestes coses que es pengen a la porta.
Estava pensant ara que tu ets molt de videojocs. Segurament els pots identificar gairebé tots, no?
Home, alguns sí, eh? Això diria que és un comandament de Xbox. Veus? Això és una rúpia del videojoc Zelda. Això és una gota o un limo que li diuen del Dragon Quest i això és una nau espacial del Gàlaga.
Veus, tot això no ho sabria veure jo.
I això és del Pac-Man.
Carai.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí,
bona
representació. Ho has identificat
nadalenca.
Molt i molt bé. Sí. Està xulo. Unes llums de Nadal de 8 bits,
de 8
que es pot penjar a la porta i que, a més, doncs, és ben modern, molt bé.
El següent gadget. Aquest es connecta per USB, els que tenim a continuació quasi tots són d'USB, fet com un recopilatori, i és un ninot de neu que és tot de plàstic, amb unes mans robòtiques i un barret com d'aquests, com es diuen aquests barrets, així de copa,
de
no?
Copa,
de Mac,
sí, un barret de copa.
I que el connectes USB i fa com una mena de llumeta als ulls i sorollets.
Això explica a la gent que potser t'escolti, digui, a veure, espera, no sé ben bé què és això d'USB.
Això seria... USB vol dir que es pot connectar
a
l'ordinador.
Exacte, endollat a l'ordinador.
A un portàtil o a l'ordinador de l'oficina o a l'ordinador de casa. Normalment aquests gadgets per l'oficina són una mica molestos, perquè fan sorolls, fan llumetes, clar. I clar, no són molt agradables, però per casa sí que són curiosos.
Però per casa, i llavors els tens que tenir sempre endollats...
A l'ordinador.
A l'ordinador.
O... Sí. També hi ha una altra manera, que és que ara els telèfons mòbils, molts, o a l'iPod, per exemple, es carreguen amb una mena d'endoll que el poses a la corrent i té un conversor USB.
Ah, és veritat.
Amb aquest tipus d'aparells també ho podríem tenir connectat a la corrent.
Clar, perquè si no m'estava imaginant, o sigui, heu de posar aquest ninot de neu al costat d'un portàtil, no? O d'un PC.
D'un ordinador,
Molt bé, doncs és bona idea.
I m'ha agradat aquest perquè fa llum blava i llum vermella, com que està enfadat amb llum vermella i llum blava.
Ah, sí, ho fa, això?
Potser els oients recordaran el cotxe Kit, que tenia aquella llumeta vermella davant, no?
Que parlava
i tot.
Que s'anava
movent i feia zoom, zoom. Doncs és el mateix, els ulls fan aquest efecte.
Però i amb què li canvia?
Un botonet que hi ha per darrere.
Ah, ho fa aleatòriament, no?
Sí, tu li dius, ara vull que estigui tranquil o que estigui enfadat.
Vale. No, és que si no seria massa ja pensar que ells poden arribar a captar com està l'ambient, saps què vull dir?
Déu-n'hi-do, eh?
Més vermell.
Segur que n'hi ha, eh?
Sí,
sí, jo tenia un gosset USB que depenent de com li parlessis es posava com més enfadat o més content. També era divertit.
Veus? Sí, quasi que hi ha enginys d'aquest tipus. Sí. Més coses.
Passem a la secció d'arbres de Nadal, també USB. He portat dos tipus.
Aquest molt blanc, no? O no?
Aquest, de fet, és que és transparent. Aleshores, va canviant de color.
Va bé.
I a part aquest és un altaveu, és a dir, que podem connectar USB i sentir la nostra música com si fos un altaveu.
la música que nosaltres hem seleccionat de Nadal.
Que estem reproduint.
Ah, que bé.
I ja va canviant de color. Color blau, color verd, color vermell.
Que genial. Quina mida deu tenir aquest? Home. Perquè aquest la Raquel no l'ha portat físicament.
No, no l'he portat. Aquest sí que el veiem perquè està aquí amb una mà i podem tenir la referència. Més o menys deu fer 12 centímetres, diria jo ben bé.
Bueno,
també dir-vos el preu, que són 4 euros, molt econòmic.
Molt bé.
Aquests gadgets no són molt cars.
Aquest està molt bé, això. Va canviant el color i, a més, té aquest altaveu, no?, per reproduir la nostra música.
La música que estem escoltant.
Ideal.
Però és de plàstic.
És de plàstic.
El següent que he portat fa simulació de fulla.
L'arbre de Nadal aquest, ja veig.
Aquest és més mono perquè és com una planteta. El que passa és que l'obert, diguéssim, pues és de plàstic, però fa aquest efecte fulleta i és un arbre de Nadal de LED, també val 4 euros.
Sí.
I l'únic que fa són llumetes. Té com llums de color de LED i seria com un arbre de Nadal, però en miniatura.
Estem parlant de que també s'enduia, amb el
també,
cable USB,
tots
el nostre portàtil, sí. O PC de sobretaula...
No fan servir piles ni res, simplement amb l'endoll USB pues el tenim connectat a l'ordinador.
Està molt bé. Ara no es podrà dir que el lloc on estiguin els nostres ordinadors no estigui animat, i nadalenc.
Sí.
No, ara...
Hi ha molts gadgets molt curiosos.
Molt, molt. Sí, sí.
Tinc uns preparats que ja veureu per la propera secció.
Molt bé.
I ara
anem als paranoels, que dèiem. Sí.
Els paranoels. Aquests ja són... Aquest, per exemple, ja és un molt molest perquè... Aquest fa... És un Pare Noel que ve amb uns tambors i va movent les mans i va picant els tambors.
Tota l'estona?
Tota l'estona.
Pom-pom-pom, sí. Tota l'estona.
Està com pujat amb una mena d'iglú, o iceberg, diríem, i va movent les mans i té 5 cançons diferents, entre elles el Merry Christmas.
Com no?
Aleshores...
Sí, per una estoneta, entenem.
Sí. Va fent tota llumeta i va movent els braços, tocant els tambors i cantant. Té 4 cançons nadalenques i vinga a fer sorollets.
Home, això als més petitons els encanta,
Sí.
Tota l'estona a veure com canta i va tocant el tambor, però sí que segurament l'aguantes una estona, no? Vas apagant i ja.
Aquest us he portat només al model Pare Noel, però hi ha un altre model amb ninot de neu, també.
Molt
que
bé.
Fa el mateix
també
efecte.
Va endollat, amb el cable USB.
Tots
aquests.
Tots USB.
Molt bé, carai, quanta cosa, sí.
I l'últim potser és el més cridaner, diríem.
Aquest té una forma curiosa, no?
Sí, perquè és un peluix de Pare Noel.
Això.
Però dintre té ficada una webcam. Aleshores, doncs, també l'endollem per USB, fa l'efecte de webcam, però està ficada dintre d'un peluix més grandot de Pare Noel.
Sí, però té una càmera, vols dir?
Sí.
I aquesta càmera què va...
Pues te la pots posar, per exemple, el Pare Noel assentat sobre el teu ordinador i fas una videoconferència per Skype o el que sigui.
Molt nadalenca, Com dient, realment, que em vegin que...
M'està enfocant el Pare Noel.
Ah, molt bé.
I em recorda molt aquelles típiques pel·lícules, no seria el cas perquè aquest ha d'estar endollat, però que la babysitter, la nani, li posen un osset de peluix i dintre hi ha una càmera per espiar, que té el nen petit o... No?
Sí, recordaria, és veritat.
Sí, una miqueta, no?
Però aquest està genial per parlar amb els teus a través de l'Skype, per exemple, no?
Sí,
tu poses
allà
la webcam, clar. Està molt bé.
I ja ve incorporada la càmera.
Doncs són els gadgets curiosos, ben nadalencs de la Raquel Díaz. Ha estat molt bé. Ens veiem passades les festes, per tant, aprofita, disfruta al màxim.
Moltes gràcies, igualment.
I vine carregada de més bones coses, a la Tecnosfera, per la propera, com sempre.
Bueno, ens veiem dintre de poc.
Un petonàs. Fins ara, Raquel.
ce@cadenaser.com
Doncs una vegada més us hem de dir que això s'ha acabat, si més no, el programa d'avui. Recordeu que sempre que us vingui de gust, aquest podcast i qualsevol altre, doncs els teniu a la vostra disposició per escoltar-los. A casa, a la feina, caminant, passejant, allà on sigueu. És el que tenen les noves tecnologies. Què us haig de dir? Doncs que hem gaudit molt i molt avui deixant-nos emportar pel cinema. I a més que li posarem el punt i final amb una cançó que em va venir de seguida al cap d'un gran cantautor com és Aute, Luis Eduardo Aute, i el seu cine. El cinema és un món màgic. Doncs, dit això, aprofito per enviar un petonàs del Toni Suárez, el meu company a la part tècnica, al David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la part de producció i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest humilíssim espai, Marta Palencia. Cuideu-vos molt, sigueu molt feliços i ens veiem i ens sentim molt aviat.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón, y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor. Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Mori de Car. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son.